Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, benvinguts a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. En aquest dimecres 14 de setembre on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díaz als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius i l'Òctor García a les vies de so. Avui parlarem de molts temes, entre ells que el Departament de Salut ha enviat milers de SMS a famílies que tenen infants amb vacunes pendents d'administrar. Se'ls recomana posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària i demanar cita. Avui ens ho explica en Pepe Serrano, que és pediatre i membre de la Junta del Col·legi de Pediatres a Catalunya. Sabíeu que els catalans som els que fem més testaments? Com i on fer el testament? Què passa si no testo? I què passa si no accepto una herència? Totes aquestes preguntes tindran resposta en la veu de José Alberto Marín, que és el degà del Col·legi Notarial de Catalunya. I també parlarem de les llars d'infants privades que estan perdent alumnes per la gratuïtat del I2 i demanen augmentar la subvenció perquè les famílies no se sentin discriminades. En parlem amb la Marta Camí, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants a Catalunya. I abans d'entrar en matèria, com cada dia, el que fem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber què ens esperen les properes hores meteorològicament parlant. La informació la té en Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem a Catalunya una jornada de cels poc ennuvolats, tot i que creixeran núvols d'evolució diurna al Pirineu i al prelitoral, i s'esperen durant la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, sobretot, i al prelitoral de Girona, sense descartar altres zones de l'interior amb acumulacions que podrien superar els 15 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament, amb unes mínimes que seran de 17 graus a Lleida, de 18 a Girona, de 20 a Tarragona i de 22 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes baixaran a l'Empordà i pujaran lleugerament o no canviaran gaire la resta, màximes de 32 graus a Girona i a Tarragona, de 30 a Lleida i de 31 a Barcelona. Per últim, si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable i predominarà la component oest durant les hores centrals. És una informació de la Generalitat Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara a les carreteres. Quin és l'estat actual? Alguna incidència? Servei Català del Trànsit. Mireia Gamats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació a l'autopista P7 i a 3 quilòmetres de retenció a Barberà del Vallès en sentit sud, a la B30, a Quà Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord, a la C58 i a la C33, i a retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C17, retencions a Parets en sentit Barcelona, a la B20, a la Pota Nord, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud d'entrada a Barcelona, a Barcelona, a la ronda de la B20 i a retencions entre Esplugues i la Via Julià en sentit Besòs, la ronda litoral de la B10 i a retencions de Poble Nou a Cantunis en sentit Llobregat, quadres una franca al port i també de Guipúscoa Bon Pastor en sentit Pesos. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7 de la tarda, 3 minuts, la linterna COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, companya dels serveis informatius, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant dels preus, que continuen disparats. La inflació no dona treva i cada vegada són més les persones que demanen ajuda perquè no arriben a final de mes.
I ho saben de primera mà entitats com el Banc dels Aliments o Càritas, que han de fer mans i mànigues per atendre a totes aquestes persones. Lluís Fatjó Vila, president del Banc d'Aliments de Barcelona, reconeix que estan repartint menys menjar i és que només a Barcelona atenen a un 20% més de persones que abans de la Covid.
Els primers mesos de l'any doncs hem tingut que reduir un 12% l'entrega d'aliments que nosaltres fem normalment, no? En un context de més demanda, en un context de més dificultats, doncs resulta que les ajudes que poden rebre són inferiors a les que podien rebre en una situació abans anterior.
I Càritas el que està notant són més problemes per trobar una vivenda per les famílies que no tenen llar. S'ha duplicat el que gasta per pagar els subministraments dels pisos compartits i també s'han disparat els lloguers.
I els delictes a Barcelona han baixat un 12% aquest estiu en comparació al 2019, segons dades dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana.
Han caigut els furts, tot i que continua sent el delicte més habitual, i també baixen els robatoris amb violència. Han pujat, en canvi, les estafes i, de forma molt destacada, les detencions per violència sexuals, concretament un 71%. A la Clara, veïna de Barcelona, li preocupa especialment aquesta xifra.
Potser ara és que el concepte de violència sexual és més ampli, també, o és que realment hi ha més delinqüents en aquests delictes. Clar, si és aquest últim cas, llavors, ojo, vull dir, s'ha de demanar responsabilitat a l'administració.
I el Marc, de Tortosa, però que fa 5 anys que estudia a Barcelona, reconeix que alguns barris són de risc.
Si te mueves por ciertos barrios de la ciudad, puedes llegar a sufrir algún episodio de violencia.
Entre el juliol i l'agost s'han detingut 117 lladres multireincidents i hi ha 73 lladres de rellotges, que ha estat un dels delictes estrella de l'estiu.
I una bona notícia, perquè a partir de demà els gossos grans de fins a 40 quilos ja poden viatjar amb el seu propietari a l'AVE Barcelona-Madrid.
Sí, estem parlant de gossos com el pastor alemany, labrador o golden. El seu bitllet costarà 35 euros i es reservarà un seient de finestret al costat del seu amo. S'ubicaran, a més, en un comboi específic del tren. Els propietaris de gossos grans aplaudeixen la iniciativa, però també hi ha reserves entre els que no són amants dels animals. Escoltem el Moisés i l'Antonio.
Es una buena decisión, sobre todo porque te permite llevarte a la mascota o no te cohibe a la hora de irte de viaje o visitar de nuevas ciudades, si quieres visitar Madrid, por ejemplo.
Y si pasa una persona y le muerde o le ladra, ¿por qué necesidad tiene esa persona de darse un susto? Ahora el tema de las mascotas cada vez coge más fuerza. I ahí no hay nada a hacer.
De moment, la iniciativa forma part d'una prova pilot que durarà 3 mesos, però la intenció és que, si va bé, extendre-ho a tota la xarxa ferroviària. Fins ara, només podien viatjar els gossos de menys de 10 quilos, pagant 10 euros i amb transport.
Yolanda, la campanya de l'Ajuntament de Barcelona contra els bicitaxis comença a donar els seus fruits. 250 sancions aquest estiu i un centenar de vehicles requisats.
Exacte, el consistori assegura que la decisió de prohibir aquesta activitat és ferma. De fet, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, assegura que els bicitaxis són història a Barcelona. Celebra que el paisatge hagi canviat, sobretot en alguns barris, però avisa que la Guàrdia Urbana continuarà actuant.
L'actuació de la Guàrdia Urbana en aquest sentit i dels serveis de prevenció de l'Ajuntament continuaran funcionant a ple rendiment, però és obvi que el paisatge de la nostra ciutat ha canviat aquest estiu, especialment als barris de la platja, i a més ha contribuït a introduir una sensació primer de seguretat.
L'Ajuntament calcula que abans de suspendre aquesta activitat hi havia 1 miler de bicitaxis operant a la ciutat. Un tipus de vehicle que, segons el consistori, no encaixa en el model turístic que vol projectar Barcelona.
I SEAT i els sindicats han signat avui l'acord per tirar endavant l'ERTO, que començarà divendres i que acabarà el 23 de desembre.
I el motiu d'aquest expedient és la manca de components que afecta a tota la indústria automobilística i que obliga a aturar part de la producció. L'afectació diària d'aquest expedient serà d'unes 850 persones. La reducció temporal de feina es cobrirà primer amb voluntaris i després es completarà de forma rotatòria entre la plantilla.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
7 de la tarda, 8 minuts. Albert Díez, company d'Esports COPE Catalunya i Andorra, bona tarda.
Companya de la vida, de programes, de redacció, gairebé de pupitre, Montserrat Rodríguez. Bona tarda a tothom, què tal?
Bona tarda, bé, i amb ganes de començar parlant del Barça, perquè hi ha un doble punt d'interès, no? Per una banda, la renovació de Gavi i la primera derrota de la temporada.
Exacte, ho has explicat fantàsticament bé. Ens movem al ritme que marca el nom del dia, en clau blaugrana, Gavi, i aquesta derrota a la segona jornada de la Lliga de Campions, que és la primera de la temporada entre totes les competicions, a camp del Bayern. De seguida us dono detalls d'una renovació esperada, la de Pablo Martín Páez, Gavi. De seguida us dic fins quan renova, la clàusula de sortida, quan s'assignarà aquesta renovació, però primer és el dia després d'un bon partit del Barça a Munic, però d'una derrota 2-0, com és el dia després del conjunt blaugrana. Víctor Navarrola, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse i Albert. Doncs el Xavi pensen ja en el partit de Lliga de dissabte contra l'Elche al Camp Nou, però evidentment també cueja el partit de la Champions d'ahir al vespre a Munic. Van aterrar a les 3 de la matinada a la ciutat comtal i avui a la 1 del migdia ja estaven fent entrenament de recuperació al costat dels jugadors del Figueres i del juvenil A, que per cert també venia de Munic després de jugar a la Youth League. Avui ha parlat, hem escoltat la primera veu d'un pes important del Futbol Club Barcelona després de la derrota per 2-0 contra el Bayern. Ha parlat el secretari tècnic del Barça, Jordi Cruyff, en un acte de la Fundació Cruyff, de la que venim ara, fa res, fa una horeta, i han estat les primeres declaracions on ha dit que li agrada la imatge que ha vist de l'equip, que estan a la bona línia, que l'afició ha d'entendre, evidentment poden estar molestos pel resultat, però ha d'entendre que estan en bona dinàmica i que estan contents. En definitiva, deia Jordi Cruyff, amb la imatge que dona el Barça de Xavi Hernández.
Era un poco para ver dónde estábamos, ¿no? Sabiendo que es septiembre, que es el principio de todo, pero sabes que es un partido especial y creo que el equipo dio la talla en todo momento. Creo que demostró que estamos en el buen camino, pero yo creo que el equipo está demostrando carácter, mentalidad, hambre. Los rivales, cuando nos ven, incluso antes del partido, cuando charlas con el equipo rival, pues la gente dice, oye, vaya equipo hay aquí. Por lo tanto, creo que el equipo está bien, o resultados y conclusiones se sacan en junio, ¿no? O en mayo, final de mayo.
També ha parlat Jordi Cruyff sobre el cas Griezmann, que s'ha parlat molt les últimes setmanes. Ha dit que en aquests moments és jugador de l'Atlético de Madrid, que el seu entrenador decideix quan surt, però que és curiós que sempre surti a partir del minut 63.
Molt bé, així tenim el Barça. Víctor, alguna cosa més?
Res més. Bueno, que el Barça està segon, el grup C de sí. La Champions. Primer el Bayern amb 6 punts, segon el Barça amb 3 punts, empatat amb l'Inter de Milà. 3 punts. Important pel Barça guanyar els dos partits contra l'Inter de Milà per assegurar la classificació dels 8 de la Champions.
Ben apuntat. Navarro, torna a casa. Gràcies, que vagi bé.
Una abraçada.
Un segon apunt en clau blau. Sí, home, que torni a casa.
No, com molos turrones.
T'esperem aquí a la base, que és casa seva, la ràdio. Deia, un segon apunt. Gavi, renovat. Per què? Doncs perquè esperava, ho va explicar Mateu Alemany fa uns mesos en pretemporada, esperava el Barça que Gavi complís els 18 anys. Fa poc més d'un mes que té 18 anys, renovat fins al 2026. Clàusula de sortida, 1.000 milions d'euros, d'aquelles que mai ningú paga o pot pagar. No, ni els petrodòlares. Tampoc es poden pagar perquè no s'ha pagat fins ara cap clàusula d'aquestes. Demà, a partir de les 6 de la tarda, signatura en un acte obert al Camp Nou. Jordi Cruyff, és a dir, al Barça, Jordi Cruyff, secretari tècnic, parlant de la renovació i continuïtat de Gavi.
Creo que es importante. Siempre hemos tenido confianza en esta renovación porque el jugador creo que ha demostrado que sus sueños están en el Barça, que siempre ha querido renovar aquí, su agente también. Por lo tanto, no hemos tenido ninguna preocupación de que se iba a hacer o no. En todo momento, en la planificación, siempre hemos pensado, tanto a corto como medio y largo plazo, de que Gavi va a estar con nosotros.
És una renovació importantíssima per esvair dubtes i també per la continuïtat del projecte i la continuïtat de Gavi, que, com ha explicat Jordi Cruyff, ni el jugador ni el club tenien dubtes de la seva continuïtat. Propera estació, com explicava Víctor Navarro, pel Barça, 6a jornada. Lliga Santander, dissabte vinent, 16:15, un quart de 5 de la tarda, Barça, Elx, a l'estadi on entenc que hi aniràs, Montserrat.
Això espero. Albert, parlem ara de l'Espanyol, perquè encara està cuejant la sortida de RDT, hi ha hagut intercanvi d'opinions entre ambdues parts, i sembla que l'Espanyol, a més, retirarà el nom de les samarretes dels aficionats que ho demanin?
D'aquesta temporada 22-23, sí. És l'últim serrell, o el penúltim, perquè la veritat això és un culebrot, ho era quan Raúl de Tomàs encara estava a l'Espanyol, la sortida... mala gestió per part dels dos, dic, del club i del futbolista. Té més detalls de tot això i tenim rèplica també, òbviament, de l'Espanyol al comunicat de Raúl de Tomàs. Detalls, Juan Arias. Hola, Arias, bona tarda.
¿Qué tal, companys? Molt bona tarda. Sí, lo que va a hacer el Espanyol es aquellos aficionados que compraron la camiseta de Raúl de Tomàs de esta temporada, es decir, de la 2022-2023, será cambiarlas por otra nueva a precio cero, o sea, de forma gratuita. Esto, por cierto, también vale para aquellos jugadores que estaban apartados del equipo, como el Monito Vargas, como Di Mata, pero, insisto, será de forma gratuita, pero solo aquellos que tengan la camiseta comprada para esta temporada. Si va un aficionado cabreado con Raúl de Tomás, que se la compró hace, por ejemplo, 2 años, esa pues no se la van a cambiar.
Molt bé, i vale, dèiem sí, que tenim tema... de l'Espanyol, no?
Habló ayer Maoye, que es el director general del Espanyol, dice que no se le puso en venta al delantero de madrileño, que en ningún momento estuvo apartado del club, que Raúl de Tomás quiso irse al final de la temporada pasada, que cuando el equipo bajó a segunda división también quiso irse, pero la pandemia y las condiciones económicas lo impidieron. Solo quedó en este año la oferta del Rayo, la única que se recibió y por tanto fue la única forma de que Raúl de Tomás saliera del club como él quería, que además él ofreció la posibilidad de que el Español le aumentara la ficha para quedarse, cosa que el Español no hizo, y también ha recordado que los técnicos hicieron todo lo posible para que Raúl de Tomás, que nunca se entrenó con el grupo, jugara para, de alguna forma, entrar en la dinámica del primer equipo, pero el jugador siempre aducía una serie de molestias. Mao Ye, insisto, explicando la situación de Raúl de Tomás.
Engaño nunca, porque nunca hemos puesto en venta al jugador. Un jugador como Raúl de Tomás tiene que dar lo máximo deportivamente, si no es el caso, si tiene que salir, pues lo máximo económicamente. El jugador ha insistido en su intención de salir. A nosotros no nos ha llegado oficialmente ninguna oferta hasta el último día. El club no sale perdiendo como operación, porque no es una operación de venta, sino es una solución a un problema que nos enfrentamos el último día del club.
Així està l'Espanyol. Arias, gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Gràcies.
Perfecte. El Girona ha confirmat el que ja explicàvem, la lesió de David López pateix un trencament al tendó d'Aquiles. El Girona no marca el període de baixa, nosaltres ja vam explicar ahir que és mínim de 3 setmanes.
Uf,
tot
mal.
Això en futbol, Montserrat.
Quin mal. Escolta,
quin mal, sí.
Avui el Barça de handball comença a defensar el títol de campió d'Europa.
Sí, tenim partit en joc, primera jornada de la Champions, que porta el Barça a Hongria, està jugant a la pista del campió d'aquest país, el Pik Szeged, al minut 20, última referència, Pik Szeged d'Hongria 11, Barça 8.
I les enquestes del dia?
3 enquestes que vehiculem a través del Twitter @sportscopia en clau Barça. Més enllà del resultat, a la Champions, la derrota davant el Bayern, quina nota li poseu a l'equip? Excel·lent, notable, aprovat o suspès? Guanya, notable, amb el 39% de les respostes. Enquesta perica. Què us sembla la resposta de l'Espanyol a RDT? Correcte, poc contundent o indiferent? Guanya, poc contundent, amb el 60% dels vots. I preguntem a l'enquesta del Girona qui és el líder al camp del Girona. Oriol Romeu, Aleix García, David López o Estuani? Guanya 39% dels vots, Cristian Estuani.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Albert Díaz, moltes gràcies.
Una abraçada.
Que vagi bé. I nosaltres a les 7 de la tarda i 17 minuts el que farem és parlar d'aquí a re del que està fent el Departament de Salut, que ha enviat milers de SMS a famílies que tenen infants amb vacunes pendents d'administrar i se'ls recomana posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària i demanar cita.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Soy el padre de Canet. Mi familia sufrió amenazas y un terrible acoso por pedir que mi hija pudiera estudiar, también en castellano. El gobierno de la Generalitat sigue excluyendo el español como lengua vehicular y el gobierno de España sigue sin hacer nada para impedirlo. No podemos seguir callados. Por eso, yo iré el domingo 18 de septiembre a la manifestación de Escuela de Todos. Iré para reivindicar que el español sea también vehicular. Nos vemos a las 12:30 en Barcelona, en Arco de Triunfo. No faltes.
Muchos niños y jóvenes atendidos por Cáritas no podrán empezar el curso con igualdad de oportunidades. Con tu apoyo, garantizaremos que tengan todo el material necesario para un feliz regreso a la escuela. Haz tu donativo en www.caritas.barcelona.
Cuando vamos cumpliendo años, debemos adaptar nuestra alimentación. De lo contrario, engordaremos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón. 93-414-3631.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so.
El Departament de Salut ha començat a enviar missatges de text a aquelles famílies que tenen infants amb vacunes pendents d'administrar. A través del CCMS es fa saber als pares, mares o tutors legals que en la història clínica de les criatures consta que li falten vacunes. Per aquest motiu, es recomana contactar amb el centre d'atenció primària per demanar cita amb l'infermera i poder-li posar-hi aquestes vacunes que falten. Pepe Serrano, pediatre d'atenció primària i membre de la Junta de la Societat Catalana de Pediatria. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com anem?
Bé, escolti'm, no tothom està rebent aquests SMS i sí, molta gent que rep aquests SMS ho estan rebent, tot i que els seus fills ja estan vacunats absolutament de tots.
Sí, mira, primer de tot, aquests SMS s'envien en funció de les dades que hi ha a la història clínica informatitzada de l'infant. Això vol dir que n'hi ha alguns que potser no l'haurien de rebre i el reben. M'explico. El nen que té visita per revisió d'aquí 3 setmanes i ja fins i tot té la visita demanada i en aquella revisió se li posarà la vacuna corresponent, si aquest nen, per dir alguna cosa, va fer els anys ahir, informàticament ja consta com a mal vacunat i per això se li envia. Un altre exemple molt clar, aquells nens que es vacunen per curs escolar en el programa de vacunació escolar. Pot ser que tinguin l'edat per portar la vacuna ja completa, però els serveis de vacunació escolar encara no han anat a la seva escola i, per tant, encara no ha tingut l'opció de rebre la vacuna. Vol dir que n'hi ha molts d'aquests que se'ls ha enviat, que sí que és cert que informàticament i dret a llei tenen alguna vacuna pendent, però amb el sentit comú a la mà no en tenen cap dependent perquè ja està prevista la data en la que se'ls posarà.
Si aquestes vacunes s'han posat fora d'un CAP, per exemple, en una clínica privada, imagino que es demanarà a les famílies fer arribar aquesta informació actualitzada perquè consti a l'historial del sistema públic de salut, no?
Ah, exacte. Des dels serveis públics de salut, des dels CAPs, sempre demanem a les famílies que ens portin el carnet de salut i allà mateix nosaltres mateixos podem fer una fotocòpia i quan tenim un momentet li enregistrem. Aquell nen, per suposat, també està ben vacunat, però en la història clínica informatitzada del Servei Públic de Salut no consta com a tal perquè no s'han transferit les dades.
Doctor, si hi ha infants amb vacunes pendents d'administrar, entre aquests pot haver-hi algú que les famílies no vulguin vacunar-lo?
Sempre n'hi ha algú que les famílies no volen vacunar-los, però són una minoria, minoria, minoria i una part de la població molt escassa. El nostre país en general, i jo diria que Catalunya en particular, som molt de posar les vacunes, som molt de fer cas als serveis de pediatria i som molt de creure bastant el que ens diuen les autoritats sanitàries i som de les poblacions que estem més ben vacunades de tot Europa.
Crec que aquest any ja s'ha anunciat l'incorporació de la vacuna contra el virus del papiloma en nois de 6è de primària, no?, entre els 11 i 12 anys.
Ah, exacte, aquesta és una reivindicació que des de totes les institucions pediàtriques feia molt temps que es venia demanant, entre moltes altres coses, per equitat entre els dos sexes, i en algunes comunitats, entre elles la nostra i la gallega també, doncs aquest any aquesta vacuna que està incorporada en els plans de vacunació escolar es posarà no tan sols a les noies com es feia fins ara, sinó també en els nois a partir d'aquest curs.
La importància de les vacunes, doctor, que eviten moltes malalties infeccioses i salven vides. Ho hem vist, sobretot amb el tema de la Covid.
Bé, el tema de la Covid, i encara doncs, la vacuna de la Covid salva vides, no ho dubtem, i salva ingressos i protegeix de la malaltia greu. Però és que moltes de les vacunes que posem als infants, la majoria d'elles no tan sols tenen aquests efectes, sinó que, a més, eviten que el nen es posi malalt i d'altres, fins i tot, eviten la transmissió de la malaltia, amb el qual no sols estem protegint el nostre fill al 100% de que agafi la malaltia, sinó que, a més, estem protegint a tot el seu entorn de que sigui encomanat cas de que el nen hagi tingut en contacte amb la malaltia. Uh-huh. Vol dir que són segures demostradament, però és que a més són altament eficaces. Totes les vacunes que es posen tenen la seva eficàcia demostrada.
Han notat vostès que amb la pandèmia hi ha hagut molts pares que no han portat els fills al pediatre?
Al començament, quan hi havia tot aquell rebombori que els centres de salut no eren uns centres segurs, això, sí que hi va haver una davallada de les vacunacions, que fins i tot en algunes comunitats es va quantificar, però mica en mica s'ha anat recuperant. Sí que pot ser que hi hagi quedat especialment en nens més grans, que aquests nens que s'han de vacunar als 6 anys, que, bueno, que si no és avui serà demà i que si no esperem quan tingui vacances, aquí pot ser que hi hagi un oblit, i és precisament per això pel que s'estan enviant tots aquests recordatoris, perquè aquells casos, a banda dels que ja la tenen programada, a banda dels que se'ls vacunaran a les escoles, a banda dels que se l'han posat a la privada i no està registrada, si n'hi ha un percentatge que és degut a un oblit, tinguin l'opció amb això de pensar-hi i acostar-se que els vacunem.
Doncs li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, com sempre, Pepe Serrano, pediatre d'atenció primària i membre de la Junta de la Societat Catalana de Pediatria de Catalunya. Gràcies, doctor Serrano, un plaer, com sempre.
Molt bé, molt bones tardes i gràcies per comptar amb nosaltres. Una abraçada.
7 de la tarda, 26 minuts, i després d'aquesta conversa amb el doctor Serrano parlarem d'una altra cosa totalment diferent. Parlarem de testaments. Sabeu que els catalans són els que més testaments fem? Ara t'ho explico.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Javier López, buenas tardes. Ariadna López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Buenas.
Ellos son abogados de Área Jurídica Global y hay muchos oyentes de Cadena COPE que os conocen y que además han tenido la oportunidad de ir con vosotros de la mano para que les solucionaréis esos problemas, por ejemplo, en que sus empresas han quebrado debido a todo el panorama que llevamos arrastrando desde hace ya algunos años. Javier, si hablamos de quiebras de empresas, ¿vosotros estáis ahí para ayudar a esas personas que tienen ese gran problema?
Naturalmente, empresas y autónomos, teniendo en cuenta que hay, vamos, genéricamente hablando, dos tipos de empresas que nos pueden llamar. Aquellas que tienen un problema puntual de tesorería y tenemos que reestructurar esa deuda, y aquellos que ya ven que por mucho que se reestructure no hay ninguna posibilidad, que sería un concurso de acreedores o un preconcurso. Cualquier empresa o autónomo que vea que no va a poder hacer frente a sus compromisos de pago en breve, tiene que ponerse en manos de un profesional, no pensar que llamar al abogado es cuando estoy muerto, cuando ya tengo que cerrar la empresa obligatoriamente. Hay muchas posibilidades, y más con la nueva ley, de ver esas alertas tempranas y poder reestructurar la deuda hablando con proveedores, con bancos. Nos cuidamos de todo, somos un equipo multidisciplinar de abogados y financieros y nos cuidamos absolutamente de todo. Uh-huh. Cuando veas que ya tu economía va justita, ponte en manos de profesionales, y no solamente cuando al final ya puedes hacer poco o nada.
De hecho, el tiempo es súper importante. Si acudes al principio, no es que solo haya una solución, sino que vamos a encontrar múltiples de ellas y te podemos llevar por varios caminos, ¿no? Uh-huh. En cambio, si vienes al final, siempre hay una solución para todo, al menos ese es el lema,
sí,
del despacho.
Igual el final es el concurso,
todo,
cierre de la empresa, y si hubiera venido 3 meses antes, hubiéramos dado una continuidad de empresa.
Efectivamente.
Claro, por eso digo que deudas, problemas, líos oye, pues
cuanto antes mejor.
Cuanto antes hables con un profesional y luego decides qué es lo que puedes hacer.
Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa, estamos hablando también de trabajadores que dentro de esa empresa que también quedarán en el paro, ¿no? O claro, sin trabajo. Sí. Bueno,
y el patrimonio del empresario, los avalistas del empresario, claro, es un lío. Por eso hay tanta responsabilidad para ser empresario, que el empresario a la más mínima, que se ponga en manos de profesionales. Es como ir al médico. No vayas cuando ya te dicen que tienes un cáncer terminal.
Claro.
Ves cuando te duele un poco la cabeza, pues igual se puede arreglar mucho mejor.
Exacto. ¿Qué decías, Arianna? Perdona.
Creo que tristemente tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, cada vez más personas. Yo tengo ahora, por ejemplo, un amigo que no ha cobrado hace 2 meses su sueldo. Uh-huh. Entonces, eso también, si no eres empresario, pero trabajas en una empresa y ya ves que hay problemas de tesorería, ¿no? Podemos, claro, llamar, podemos hacer esta alerta temprana y ayudar no solo a ti mismo, sino también a todo el conjunto a poder salvarse y, si más no, pues a tener una...
Un trabajador puede instar un concurso de acreedores a la empresa que no le paga.
Cualquier proveedor
y forzar,
también.
Y cualquier proveedor y forzar que le paguen.
Claro,
o sea,
sí,
no es solamente el empresario que tiene que llamarnos para reestructurar su empresa. Si te deben dinero, igual hay que instar un concurso a la parte contraria y tú tienes unos beneficios de cobro anticipado antes que otros.
Por haber sido el primero. Sí, sí. Te puedes poner en contacto también con nosotros y a partir de aquí, pues, te ayudamos a... Bueno, al final es ayudar a todo el mundo, porque si no está ya ahora, está ya en poco
exacto
tiempo.
Hay mucho, habéis notado muchas empresas o muchos particulares, muchos autónomos que os llaman al 990-1716, repito, 990-1716, para que les asesoréis.
Sí, de hecho, bueno, dejo por aquí también un poco, nuestro horario es súper amplio, es de 9 de la mañana a 9 de la noche, por lo tanto, cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo puede llamar. Y la verdad es que hay mucha gente necesitada, pero te diré, creo que hace falta que la gente tenga un poco más de confianza y se atreva a buscar soluciones, porque al final, al ser un tema financiero, a veces puede dar algo de vergüenza, ¿no?
O miedo también, ¿no? Porque
desconocimiento hay mucho,
exacto. Muchísimo. Y vergüenza sobre todo porque cuando uno va a un sitio y dice, mire, es que estoy arruinado, claro, a nadie le gusta decir eso, ¿no? Pero...
Claro, pero quizás tiene que venir antes de que esté arruinado. Me dice, oiga, que empiezo a ver que estoy facturando 4, pero cada vez me tardan más en pagar y los pagos son más cortos. Ostras, si me encuentro con un problema de liquidez, el banco no me renueva la póliza de crédito, hay un cliente que me ha dejado en fallido una factura importante, bien, pues en manos
me
de profesionales.
Me piden una balista cuando antes nunca antes
claro,
lo habían hecho.
Quiero reestructurar la deuda y el banco me pide una balista y tengo que meter a mi señora o a mis suegros y esas reestructuraciones se consiguen sin avales.
Eso se llama
pero hablando alerta entre profesionales, entre los abogados del banco es. Y los abogados nuestros.
Los que sabéis, bueno, los que quieran más información, tenéis la web ariajuridicaglobal.com. Uh-huh. Ahí podemos ver toda la información de todo lo que hacéis, porque hacéis muchísimas cosas. Podéis contactar con ellos a través del 990-1716, 990-1716, y podéis contactar con Ariadna López o Javier López. Ellos son abogados, pero también hay muchos profesionales en área
casi
jurídica.
200,
global.
Que...
O sea que depende de vosotros, fuera las vergüenzas, fuera los miedos, porque los recibos hay que pagarlos cada mes, hay que llenar la nevera y dormir tranquilo, que eso es muy importante. Arianna y Javier, de Área Jurídica Global, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
990-1716.
I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry.
Avui en el programa de la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlem amb els notaris, però ei, tranquils, perquè parlem amb ells perquè han crescut els llegats solidaris als testaments. Diuen que el doble que l'any 2020. Avui parlem amb José Alberto Marín, que és degà del Col·legi Notarial de Catalunya. Senyor Marín, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé. Gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres. Escolti'm, l'important de la figura del notari, no? Cada vegada ens hem adonat de que fa falta... tenir un notari a prop perquè se'ns ha girat molta feina i tenim molts dubtes i els notaris ens ho poden arreglar i fins i tot casar-nos, que hi ha gent que encara no ho sap.
Sí, sí, no, efectivament, fem moltes coses que la gent no sap. Pràcticament totes les qüestions que afecten a la persona les poden resoldre a la notaria, des de casar-se a fer testament, els capítols matrimonials, també divorcis, compravendes, donacions, pràcticament tot el que té una persona una mínima repercussió legal té que passar per la notaria. I estem contents perquè estem molt a prop de la persona. Això és molt important en una societat tan tecnificada. Pues nosaltres tenim el contacte directe i personal i podem resoldre totes les qüestions que es plantegen els ciutadans.
De fet, vostès tenen una web, no?, on ens podem posar en contacte amb els notaris de Catalunya.
Sí, nos saldré Cerín, la web, portal del notariado, el portal del notariado, que es una forma d'entrar en contacte amb els notaris, poden convenir també videoconferències, però també tenim 500 oficines a Catalunya, a peu de carrer, en què poden venir els ciutadans a fer les seves consultes, a plantejar els seus problemes, i estem encantats d'atendre tant mitjançant la web, tant personalment, com els companys vulguin. El que nosaltres ens trenquem també és la famosa bretxa digital. Estar en contacte amb nosaltres i amb aquests dos mitjans, tant el personal, el contacte directe, com el telemàtic.
Senyor Degà del Col·legi Notarial de Catalunya, per què és important fer un testament?
És molt important fer testament perquè deixes la teva successió, la teva herència, ordenada tal i com tu vols. Si no ho fas, és la llei la que presumeix que volies fer. I clar, la llei el que presumeix és que primer són els fills, amb un detall per la parella o el cònjuge, que és el usufruit de tota l'herència. Si no, seria hereu el cònjuge, la parella. Si faltés, si no hi hagués ningú d'aquests, seríem els pares i després ja els germans. Però clar, això no permet fer disposicions concretes, que fent un testament un pot dir això per el meu fill tal, això per la meva dona, això per qui vulgui, i també pot fer llegats solidaris. El testament permet plasmar la voluntat successòria, la voluntat respecte al patrimoni d'una persona per el moment de la seva mort.
Quantes vegades es pot fer un testament o canviar un testament?
Sempre que es vulgui. La veritat és que, clar, la llei el que pretén és que la successió, l'herència, es regeixi per l'última voluntat, per les últimes voluntats. Per la més recent, si hi ha qualsevol canvi de situació familiar, qualsevol canvi de voluntat de la persona que ha fet un testament, ho pot canviar sempre. O sigui, però hi ha persones que han fet 30 testaments i hi ha moltes que només han fet un. El primer que fan, ja procurem que tingui un contingut, diguéssim, assumible per totes les persones de la família. El més típic a Catalunya és de l'un per l'altre, un matrimoni que té fills, de tu per mi, de mi per tu, i quan falti l'últim dels dos, tot pels fills per parts iguals, o d'aquesta manera, o aquest pis per aquest fill, aquest pis per l'altre. És una forma que ja prevem la segona successió, inclús. Per això, amb un únic document podem preveure tota la successió de la família.
Què passa si no deixem testament fet?
Si no es fa testament, llavors tenen que venir a la notaria, això com deia al començament, al final tota la vida passa per la notaria,
sí.
Es fa un document substitutiu, que és el que es diu declaració d'hereus. Llavors és el notari el que demana documentació per veure quina és la situació familiar de la persona que ha mort, si tenia fills, si no tenia fills, si estava casat o tenia parella, si vivien els pares, i quan ja tenim tota la informació, apliquem la llei, que és el que deia al començament. Primer són els fills amb l'usdefruit del cònjuge o la parella, si no hi ha fills, tot per el cònjuge o la parella, si no hi ha cònjuge o parella, tot pels pares, i si no hi ha pares, ja comencen a entrar els germans i els fills dels germans premorts. Uh-huh. O sigui, la llei estableix un ordre que segueix una màxima del dret romà, que diu que el cariño primero desciende cap als fills, després asciende cap als pares,
sí.
I després s'estiende cap als germans. I al mig tenim el cònjuge de la parella que va entrar en unes situacions o unes altres, segons estableix la llei.
Uh-huh. Senyor Marina, a Catalunya som de fer testaments o no?
Sí. Catalunya probablement és el territori d'Europa que més gent mor amb testament fet. Quan es mor una persona es fa l'escriptura d'herència i nosaltres tenim les estadístiques de quantes persones han mort amb testament i quantes persones han mort sense testament.
Ah.
I a Catalunya, més d'un 60% de la gent que mor, molt a prop del 70%, mor amb testament. Això és molt inusual. Si la resta de territoris no arriba al 50%.
Uh-huh.
I nosaltres superem, estem a la vora del 70%.
Es pot revocar una herència?
Un testament, sí. O sigui, el que és el testament, sí. Però, clar, quan un s'ha mort i hi ha un testament que és l'últim, això ja és definitiu i es fa l'herència d'acord amb el que disposa aquest últim testament. Però el testament és revocable per definició. Si no es vol revocar, o sigui, a Catalunya tenim un altre instrument, que és el que es diu el pacte successori,
sí.
Que és un contracte. Això és un contracte, venen els familiars, el matrimoni, o el matrimoni amb fills, o tota la família,
sí.
Més propera, i pacten la successió futura, i això ja no es pot modificar sense l'acord de tots els que han intervingut. Però és una altra figura, però també és molt útil a Catalunya, s'utilitza molt per els patrimonis familiars, per la gent, el fill que han determinat, són acords familiars que es un document que es un pacte successori, però com que és un contracte, el contracte no es pot revocar unilateralment, sinó que és necessari
clar.
Que signin la revocació, la modificació, tots els mateixos que han intervingut.
Uh-huh.
Però no és tan freqüent. L'instrument freqüent és el testament perquè dona molta més llibertat, no quedes tan lligat. Ell disposes tranquil·lament dels teus béns a favor de qui vols i en la forma que tu, que uh-huh. tu vols. Qüestió molt important, la capacitat. Avui tenim moltes malalties neurològiques que van limitant la capacitat de les persones. I clar, per fer un testament es demana plena capacitat. Es pot venir una lleugera discapacitat neurològica, però clar, el que demana la llei és que tingui plena capacitat, o sigui, la suficient per entendre i comprendre tot el que està disposant.
Uh-huh.
Per això és molt important fer-ho quan més jove, millor.
Senyor Marín, amb les herències venen sempre problemes i disputes familiars. Davant d'això, què fan els notaris?
Bueno, nosaltres intentem arreglar la família. El primer que fem és intentar fer una mediació, intentar parlar amb ells i a veure si aconseguim arribar a un acord. Però, efectivament, és molt freqüent, però no és infreqüent les baralles familiars per qüestió de l'herència, especialment quan falten els dos progenitors. Quan fan del pare i la mare, això ja es complica bastant moltes vegades, sobretot tant hi fa que sigui una herència distribuïda per parts iguals, perquè sempre pot haver-hi algú que digui jo mereixia més, com si es fa desigual, perquè llavors el que ha rebut menys, doncs diu, escolta, jo perquè menys que el meu germà, si ha fet el mateix, si cadascú sempre fa una valoració molt subjectiva, i quan la valoració està, digues, impregnada d'aquesta valoració patrimonial, doncs arribem als malentesos, i moltes vegades fa la ruptura dels vincles entre els germans, i també de vegades entre els pares i els fills. És freqüent.
Escolti'm, jo puc dir, no vull aquesta herència, imagino que quan no es vol una herència és perquè hi ha més deutes que beneficis, no?
Sí, normalment és per aquesta raó. De vegades també per la qüestió d'impostos, que es tenen que pagar impostos, però sí, un pot renunciar tranquil·lament a l'herència. És el que no vull saber res d'aquesta herència, del mig, i renuncio, sobretot si hi ha creditors. Hi ha una altra fórmula, que és la que es diu l'acceptació a benefici d'inventari. És que el problema que té acceptar una herència és que assumeixes, com molt bé ha dit, els deutes del causant, de la persona que ha mort.
Clar.
Llavors, renunciar surt de l'escenari, no? Ja ningú et pot dir res. Si no saps com està la cosa, perquè el meu pare tenia negocis, però tampoc sé com estava, hi ha una figura que és l'acceptació de benefici d'inventari, que acceptes l'herència, reps els béns, però la teva responsabilitat per als deutes del causant es limita als béns que reps de la persona que ha mort.
Yeah.
No com una situació que es diu pura i simple, una situació normal i corrent, que aquí sí que assumeixes tots els deutes, encara que no rebis béns suficients per fer front a aquesta deute.
Doncs ens quedem amb aquestes paraules. Senyor Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, gràcies.
Gràcies, molt bona tarda. Moltes gràcies.
Buenos consejos del decano del Colegio Notarial de Cataluña. A las 7 de la tarde, 42 minutos, y hoy me contaba un compañero de trabajo que se lo comentó su padre, ¿no? Que le subieron el precio del seguro. Y entonces, ¿sabéis lo que hizo? Pues llamó a su antigua compañía y les dijo dos cositas. La primera, les ha subido a mi padre el precio del seguro. Y la segunda que le dijo ha sido, yo me lo traigo a la mutua. Tú también te lo puedes traer a la Mutua con cualquiera de sus seguros y le van a bajar el precio sea cual sea. Marca el 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Yeah.
Ja ha arrencat un nou curs també pels infants entre 0 i 3 anys amb la novetat destacada de la gratuïtat de la I2, infants de 2 anys, a les escoles bressols públiques. Però aquesta mesura ha tingut un impacte a les llars d'infants privades que han vist davallar la matrícula i temen importants repercussions econòmiques. Avui en parlem amb la Marta Camí, que és la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants de Catalunya. Senyora Camí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem parlant de que un 60% de les escoles bressol esteu preocupades pel vostre futur.
Sí, realment aquesta mesura del govern de la gratuïtat d'I2 ens ha sorprès, perquè realment la gratuïtat només ha pogut ser doncs, a les escoles bressol públiques. A les llars d'infants privades ens hem trobat amb una ajuda de 800 euros anuals que evidentment doncs, no cobreix aquesta gratuïtat. I les famílies, la sorpresa, doncs, quan han vingut aquí a les llars d'infants privades, s'han trobat que no podien gaudir d'aquest mateix privilegi que podien gaudir altres famílies, no? I s'han sentit, doncs, discriminades.
Òbviament. Aquesta mesura arriba després de 2 anys, recordem, marcats per la pandèmia que ha posat al límit les guarderies. Després del confinament, les llars d'infants veu viure una autèntica crisi, no?, amb un degoteig de tancament de centres que va requerir l'activació d'un pla d'emergència amb l'exacció de 9 milions per part de la Generalitat.
Exacte, realment. Nosaltres durant la pandèmia vam fer molts esforços per tirar les llars endavant. Es van implantar doncs, totes les mesures, vam evidentment doncs, posar totes les mesures que s'havien de posar, però realment van ser uns anys difícils. L'etapa 03 amb el Covid ha sigut una de les més afectades, però bueno, hem anat tirant endavant i realment doncs, bueno, ara podem dir doncs, que estem contents.
Uh-huh. Vosaltres demaneu augmentar la subvenció, no?, a les famílies.
Exacte, perquè ens han donat aquests 800 euros anuals i realment, doncs clar, si ho divideixes per 11 mesos que nosaltres estem oberts, és que són 72 euros al mes. Quan estem parlant que el cost d'una llar d'infants privada pot oscil·lar, però més o menys se'n va doncs, a uns 280, 290, 300 euros. Clar, no cobreix pràcticament un 30%, molt poquet.
Uh-huh. Quina és la manera de dir-li als pares que, tot i que no tinguin aquesta subvenció, les vostres llars d'infants es quedin?
Quina és la manera? Bueno, doncs que evidentment que confiïn en el sistema de les llars d'infants privades i que demanem a l'administració que pugui compensar, és a dir, que si ell, doncs el conseller va notificar que es faria que l'I2 seria gratuït, que sigui gratuït per tothom, que no hi hagin famílies de primera i famílies de segona. És a dir, que realment aquesta subvenció pugui arribar a tothom. A més, tenim present que el cost de la plaça privada és ben bé la meitat del que costa la pública.
Sí, perquè una pública crec que és de 678 euros, aproximadament, no?
Exacte,
més del doble que la privada.
Exacte. Llavors, amb més motiu, demanar a les administracions doncs, que hi ha llars d'infants privades que tenen places vacants i que no facin més escoles públiques, que no ofereixin més places públiques, que aprofitin les places que hi ha vacants privades i que ajudin a subvencionar el 100% del seu cost.
Uh-huh. Ho heu notat, no?, vosaltres, a les escoles bressol, que la gent diu, bueno, clar, si hi ha llars gratis, vaig anar allà.
Clar, evidentment, en l'I2 s'ha notat. I sí que hi ha moltes famílies que opten, evidentment, per un projecte educatiu, per una qualitat doncs, que ofereix probablement la llar d'infants privada, però a la vegada senten discriminades. Tots paguem els mateixos impostos, tots tenim els mateixos drets, i per què hi ha famílies de primera i famílies de segona? És el que no s'entén, no? Llavors demanem a les administracions que s'igualin i que la gratuïtat d'aquest I2 sigui tant per la pública com per la privada.
Uh-huh. De moment, sabeu si des de la conselleria o algú us ha dit o vol parlar amb vosaltres per arribar a algun acord o de moment ningú?
No, però sí que els ajuntaments d'alguna manera estan més receptius, no?, a poder comptar amb aquestes places de llar d'infants privades doncs que puguin ajudar, no?, i comptar amb aquestes places i no oferir més places públiques. Això sí que ens consta que alguns ajuntaments estan començant a contemplar aquestes altres alternatives que, evidentment, són molt més beneficioses per tothom. Les llars d'infants privades que ja existeixen doncs, poden continuar doncs, amb la seva trajectòria i l'Ajuntament, en aquest cas, doncs, evidentment, no ha de construir noves escoles bressol que li suposen, evidentment, el doble del seu cost.
Uh-huh. Hi ha més diversificació horària a les privades que no pas a les públiques? Hi ha més recursos per infants amb necessitats educatives especials?
Hi ha més, sí, en general els serveis són molts més amplis a la llar d'infant privada. Hi ha més horaris, obrim amb una jornada, no vol dir que tots els nens facin tota la jornada, però sí que realment obrim des d'una primera hora del matí fins a més tard a la tarda, de manera que és molt més compaginable amb tot el tema doncs, laboral de les famílies. I nens amb necessitats educatives especials, però moltes escoles privades tenen el seu departament psicopedagògic amb les seves psicòlogues, és a dir, oferim molt més serveis probablement dels que no ofereix la pública i en aquest sentit moltes famílies ho valoren i per això doncs, tenim famílies que venen a la llar d'infants privades amb un i dos, tot i tenint l'opció de la pública. Però bueno, nosaltres sí que des de l'associació considerem doncs, que totes tenen el mateix dret
i
que l'administració doncs, ha de fer aquest esforç.
Òbviament, les famílies no es poden sentir discriminades. T'agraeixo moltíssim, Marta Camí, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, que hagis estat amb nosaltres, i a continuar, i aviam si deixem ja de parlar d'aquestes discriminacions que ens hem trobat en aquest nou curs escolar. Gràcies.
A veure, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies.
Siete de la tarde, 50 minutos. Oye, si Marilyn Monroe, siempre acompañada de su inseparable bichón maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que te vayas directo a lineadirecta.com o llames al 91-7700-700, 917-700-700. El valor de SEC directo con Línea Directa. Consulta condiciones.
El primer Grand Slam de Carlos Alcaraz que hoy es...
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿El día antes de la final dormiste bien?
La noche antes de la final mi hermano tenía que ver una película, que era la película de 300, y ya que es una película que motiva muchísimo, dije, bueno, me la voy a ver contigo.
O sea, saliste como un guerrero a la pista. Nada más que llegas a España, ¿qué es lo que más te apetece hacer?
Pues sinceramente una comida con mi familia.
¿La alegría que se siente ganando un Grand Slam es tal y como lo habías imaginado?
Es más.
Lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el consejo podría ser hoy, además de lo que vamos a hablar, llevar el paraguas por si acaso, ¿no?
Sí, 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 porque parece ser que nos va a caer la mundial.
Eso dicen, eso dicen.
Que en lugar de que caiga tanto en poco tiempo, que esté un poquito más repartido, ¿no?
Exacto,
que la aproveche mejor la tierra.
Que llueva y que llueva bien.
Que llueva bien.
Exacto. Sí. Bueno, un sitio donde vamos a encontrar refugio es en el Centro Médico y Estético Starbeine. Está en la calle Muntaner 252 principal y tienen un teléfono, el 93414-3631. Y no digo refugio solo para la lluvia, sino que también para aquellas personas que no encuentran la manera de adelgazar, de estar bien con ellos mismos, de estar saludables. Ese teléfono es muy importante, doctora, porque además de que es una visita sin coste alguno, vas a atender a esa persona face to face para que te explique realmente qué es lo que pasa, qué es lo que quiere, si quiere adelgazar o realmente quiere transformarse en una persona normopeso.
Mira, ahí has dado en el quid de la cuestión. Es muy diferente querer adelgazar o querer transformarse, querer cambiar, ¿no? Adelgazar yo siempre digo que es relativamente fácil, porque si a mí me dan un puntazo en la boca, pues nada, me dejan un agujerito para tener un poquito de líquido para no morirme y pierdo kilo rapidísimo. Pero luego, ¿qué va a pasar cuando yo en definitiva la boca me la abren, ¿no? Entonces, adelgazar, lo que se dice en sí mismo adelgazar, bueno, no tiene mucha complejidad y hay que haya muchos procedimientos, lo que pasa es que hay algunos que no son, desde mi punto de vista, esto lo digo, compatibles con la salud, ¿no? Pero la transformación es realmente, yo no te diría lo difícil, pero sí lo interesante, es decir, analizar los factores que a lo largo del tiempo han influido en esa persona para que aumente de peso, cambiarlos de manera no traumática, poco a poco, sin grandes esfuerzos ni grandes sacrificios para el paciente, y a partir de ahí iniciar lo que es el camino de la victoria, como yo le llamo, ¿no? Que es el camino de la satisfacción de ponernos en el peso que tenemos que tener y sentirnos todo lo bien que desencadena el hecho de haber perdido pues los kilos que nos sobraban, ya sean 10, 15, 20 o 90 kilos. Pero algo muy importante de tu Monse, lo has dicho en otras ocasiones y también ahora, es la visita. ¿Qué vamos a hacer en esa visita? Esa visita yo creo que es muy interesante para el paciente. Y sin ir más lejos, hace, me parece, un par de días veía una señora que venía y venía completamente pensando, yo soy rarísima, doctora, porque mire, le voy a explicar lo que como, ¿no? Entonces me explica más o menos lo que como, yo como sano y yo me estoy engordando cada vez un poquito. Y entonces le digo, pues mire usted, sí, digo, porque comer sano no significa adelgazar. Cuando comemos sano, menospreciamos las cantidades, nos comemos esa fruta maravillosa que ya se nos acaba de temporada, nos comemos esos platos de judías verdes con patata, nos comemos ese pescado, nos comemos esas ensaladas, que no les falta un perejil a esas ensaladas, frutos secos, de todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hay un poder calórico de cosas sanas, pero hay un poder calórico que luego, en función de la actividad del paciente, pues va a hacer que pueda o no subir de peso. En definitiva, es una visita que lo que hago es analizar con el paciente lo que le ha pasado hasta ahora y explicarle cómo nosotros le sacamos de esa situación.
Importantísimo. Doctora, repetimos el teléfono 93414-3631, el teléfono del Centro Médico y de Estética Starbeine. Primera visita sin coste alguno y además informativa, y a raíz de ahí vosotros decidís. Doctora Torrejón, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Chao. I nosaltres tornarem demà. Salutacions d'aquí, t'ha parlat la Montse Rodríguez. Us deixem amb la Linterna i Àngel Expósito. Fins demà. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.